COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 24 de setembre, el dia en què sabem que els veïns del barri del Port de Tarragona han convocat també els residents a la part baixa a portar les seves reivindicacions i protestes al ple de l'Ajuntament del proper dijous. Fa mesos que denuncien inseguretat, incivisme, brutícia, ocupació d'habitatges, tràfic de drogues, robatoris als cotxes i soroll. Volen un barri digne i han aprofitat les festes de Santa Tecla per fer-se sentir una vegada més. De moment, les seves reivindicacions no han tingut resposta de l'Ajuntament i dijous els veïns protestaran al ple. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada, com sempre. També vindrà la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Tenim cita amb ella d'aquí uns minuts. Tot i ser festa avui a Tarragona, jo l'he fet venir a treballar igualment. A partir de la una agafarem la Nacional 240, com és habitual, amb el Ricard Álvarez i els convidats d'avui. Parlarem de la Costa de Setembre, del munt de despeses que s'uneixen en pocs dies i ens farem ressò de l'alerta que ha llançat l'Organització de Consumidors i Usuaris davant les trampes dels microcrèdits ràpids. Però aquí no acabem encara. En la darrera mitja hora de programa anirem de vins, avui per parlar de vermut. En concret parlarem del vermut Fotli, un dels nous membres de la família Vermut de Reus. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions, a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona, també a través del nostre WhatsApp, el 672 65 35 34. Què ens poden enviar? Doncs notes escrites o de veu, les preferim de veu. Ens poden explicar el que vulguin, per exemple, si han tingut alguna experiència bona o dolenta amb un d'aquests microcrèdits ràpids. Així en parlarem després a partir de la una. O també ens poden explicar com estan vivint, per exemple, aquest dia festiu a Tarragona, darrer dia de les festes de Santa Tecla, o aquesta prèvia de la festa grossa a Reus, de Misericòrdia. Déu-n'hi-do, quina setmana. Doncs ens ho poden explicar a través del WhatsApp del programa. 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues del 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, ho fem amb l'àrea de serveis. Com sempre, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió d'avui. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Ha anat augmentant la nuvolositat avui a les comarques del nord de Tarragona. Esperem ruixats per aquesta tarda i a la resta es mantindrà el cel més clar, tot i que també aniran apareixent algunes bandes de núvols. Les temperatures baixen. Avui hi haurà màximes de 30 a Tarragona i Gandesa, 32 graus a Reus, 34 a Tortosa i fins a 29 graus al Vendrell. I el vent al sud encara es fa notar el vent de mestral, tot i que anirà afluixant i a la resta continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del nord-est a la costa. Demà dimarts tindrem un cel ennuvolat encara, núvols que poden deixar-nos ruixats a primera hora i després aniran obrint-se clarianes. Les temperatures baixaran, ho faran de manera notable en àmplies zones. La mínima marcarà 16 graus a Tarragona, Tortosa o al Vendrell i 14 graus a Reus i Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà del nord-est i serà més intens al litoral, a l'interior més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, però si els expliquem que un motorista ha resultat ferit aquest matí, l'han hagut d'evacuar en ambulància amb pronòstic greu fins a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'accident ha tingut lloc al voltant de les 7 del matí a l'AP7. Ha xocat amb dos cotxes que havien tingut un accident prèviament. Ha passat a l'AP7 a l'alçada de Constantí i això ha provocat algunes retencions a primera hora del matí en aquest punt.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya. Estava activat en fase d'alerta per la fuita causada per un accident a Catalana de Tractament d'Olis Residuals, Cator, a Alcover. La fuita, ja finalitzada, era d'una barreja de productes inflamables a la sala de calderes. Aquesta barreja és inflamable i produeix una olor molt forta. No hi ha constància de cap ferit, segons ha informat Protecció Civil. El telèfon d'emergència es va rebre 36 trucades de veïns d'Alcover, el Morell, Vilallonga del Camp, la Pobla de Mafumet i la Canonja, afectats per les molèsties causades per aquestes males olors. En aquest sentit, tot i que s'ha descartat la possibilitat de formació d'un núvol tòxic, Protecció Civil sí que va recomanar el confinament dels veïns de la zona, tancant finestres i portes i apagant els aparells de ventilació mentre els bombers duien a terme les tasques de control de la fuita. Com els deien, Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada la fase d'alerta d'aquest pla d'emergències, per tant, la fuita està completament controlada.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs 26, la professora del braç de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona aquest diumenge al vespre ha estat carregada de solemnitat amb l'entrada de la relíquia mentre s'enlairaven els pilars de les colles castelleres i els elements del seguici popular. Tot i això, amb l'arribada de les autoritats, encapçalada per l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, es va repetir l'escridassada i la xiulada a la comitiva que ja havien viscut durant tota la jornada festiva. El públic els ha cridat consignes a favor de la llibertat dels polítics empresonats i també ha demanat la dimissió de l'alcalde. La consellera de Festes, Cultura i Patrimoni, i Begoña Flòria, ha dit que l'escridassada no tocava i que enguany hi ha hagut una campanya organitzada, molt polititzada i partidista, que buscava desvirtuar la festa.
El que ha passat enguany, que és diferent i que crec que sí que no tocava, és que hi ha hagut una campanya organitzada, gregària, és a dir, de forma molt polititzada i molt partidista, que el que fa és desvirtuar la festa, una festa que és de tothom. Hi ha molts moments a l'any en què la gent pot expressar el seu malestar amb el govern i al final la llibertat d'expressió és això. Segurament enguany no ha estat del tot encertat. De fet, hi ha hagut gent de la pròpia festa que tampoc estan d'acord amb el govern, que ens han fet arribar que no ho han trobat adequat.
De fet, actes centrals de les festes s'han fet servir com passa cada any per fer reivindicacions. El color groc, per exemple, ha estat present en molts dels elements del seguici, a la baixada de l'Àliga i la Mulassa. Els portadors han denunciat, diuen, el trencament de drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, i han condemnat les represàlies i la judicialització d'una qüestió política. Pel que fa a la festa, pròpiament, des de l'Ajuntament remarquen que els actes s'estan duent a terme sense incidents i que totes les celebracions estan sent multitudinàries. La consellera Begoña Flòria ha destacat també l'èxit de la descentralització dels actes festius pel que fa al concert, per exemple, de l'Orquestra Mondragón a l'Espai de l'Anella Mediterrània la passada setmana.
Van posar a prop de 7.000 persones, em van dir els tècnics, que si s'hagués fet a la plaça de la Font, vol dir que a la plaça de la Font no hi haguessin capigut. Per tant, la veritat és que va anar molt bé, molt còmode. També permet que la gent conegui altres espais de la ciutat o els visqui d'una manera diferent, perquè conèixer els coneix, però els viu d'una manera diferent, i crec que va ser tot un èxit.
Pel que fa al ball parlat de dames i vells, que és un dels plats forts de Santa Tecla cada any, doncs l'humor satíric ha tornat a repassar l'actualitat de Tarragona. S'ha parlat dels Jocs Mediterranis, del procés de l'1 d'octubre i també, per exemple, del tancament d'alguns establiments tradicionals de Tarragona, com el Negrito i la Negrita. Durant el ball de dames i vells també s'ha cremat una fotografia del rei Felip VI. Pel que fa als castells, diada agredolça en què la colla Jove Xiquets de Tarragona ha aconseguit carregar el 3 de 10 amb folri i manilles en primera ronda. En una plaça de la Font plena, de gom a gom, la Jove va descarregar el 9 de 8 en tercera ronda i carregaven el pilar de 8. Els Xiquets de Tarragona van descarregar el 5 de 8 i el 3 de 9 amb folre, el primer de la temporada. Se'ls va resistir, això sí, el 4 de 9 amb folre. Els Xiquets del Serrallo van descarregar el 5 de 7 i el 3 de 7, mentre que el 2 de 7 va fer llenya, i els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat el 3 de 8, el 2 de 7 i el 4 de 8. I en plenes festes de Santa Tecla saltava la notícia. Ho va avançar el diari digital Tarragona 21. L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, renunciarà al seu càrrec al febrer de 2019. Ho farà al complir 75 anys. La renúncia, diuen, no significa que deixi el lloc de manera immediata, sinó que hi pot continuar més temps, però sí que ha triat la data per oficialitzar aquesta renúncia, tal com marca el dret canònic. A partir d'aquell moment s'iniciarà el procés per triar una llista de candidats per substituir-lo al càrrec. Jaume Pujol és arquebisbe de Tarragona des de juny de 2004. I de Tarragona cap a Reus, festes també de misericòrdia. Aquest diumenge a la tarda el protagonista ha estat el Seguici Petit i un dels protagonistes del cap de setmana, el Lleó Petit de Reus, que ja ha estat presentat en societat. Pel que fa als castells, els Xiquets de Reus han descarregat el 3 de 9 amb folre al Mercadal dues temporades després i la propera cita la tenen demà dimarts davant el Santuari de Misericòrdia, on s'esperen castells de 8. Arribem a dos quarts i canviem radicalment de qüestió. Obrim plana de successos. S'ha detingut un home de 18 anys per embestir una furgoneta dels Mossos d'Esquadra a Tarragona. L'incident va passar la matinada de divendres al barri de Camp Clar. Un vehicle va impactar directament contra la furgoneta del Zarro, que va patir danys mínims. En sortir del cotxe, que va patir més destrosses, el jove va agredir 6 agents. Alguns d'ells van resultar ferits i van haver de visitar-se a l'hospital. Finalment, el jove va ser arrestat per delictes de desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. I d'altra banda, els Mossos han detingut un menor tutelat acusat d'abusar d'una noia també menor a un alberg de Comarruga. Ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. L'arrestat és un menor estranger no acompanyat que s'allotjava, juntament amb més joves, en aquest centre gestionat per l'Agència Catalana de Joventut, per unes colònies. Hauria fet tocaments a la noia i en els fets també s'hi va veure implicat un altre noi que en té menys de 14 i, per tant, és inimputable. El noi s'haurà de sotmetre a una prova radiològica perquè se'n pugui determinar l'edat. Poder esclarir si és menor o major de 16 anys determinarà el grau de l'acusació i la condemna que pugui recaure sobre ell. El premi del dia avui és per al conductor de 22 anys de Sabadell que han enxampat a Reus triplicant la taxa d'alcoholèmia. Circulava aquest diumenge al matí per una urbanització situada a la carretera de Castellvell del Camp, a les afores de Reus, quan va ser localitzat per la Guàrdia Urbana. Va donar positiu, 0,81 mg per litre d'alcohol en aire expirat. Per altra banda, la matinada de dissabte van localitzar una conductora de 24 anys de les Borges del Camp que anava beguda, va donar 0,50 i va volcar a l'avinguda de Salou. Se li han obert diligències judicials per la presumpta implicació en un delicte contra la seguretat del trànsit i per conduir sota els efectes de l'alcohol. Hi ha més qüestions. Les cooperatives ebrenques reclamen un sistema de traçabilitat que freni el comerç de productes del camp robats. Mostren la seva preocupació davant la possible onada de robatoris de fruit que habitualment s'inicia aquesta època de l'any amb la collita de garrofa. Els pagesos creuen que l'actual control dels magatzems que compren productes del camp sense poder justificar-ne l'origen és insuficient. Una de les mesures que plantegen i que s'aplica ja al País Valencià passaria perquè els pagesos disposin d'un llibre on puguin anotar els moviments de fruit i els permetés acreditar que quan fessin el transport que en són els propietaris i tenen autoritzat el transport. El president d'Acobem i de la cooperativa Sol d'Ebre és el Manel Lleixa.
Què passa? Que molts de robatoris no es denuncien. Tu vas a la finca, t'han pres 300 quilos de garrofes, t'han pres 200 quilos de garrofes. Mira, el pagès al final se resigna, els cossos de seguretat fan el que poden també, el departament també fa el que pot, el que passa que aquí al final ens falta una espenta, jo no sé si és a nivell polític, a nivell del que sigui, de crear un decret o crear el que sigui perquè tot producte que produïm nosaltres al camp, com realment complim una traçabilitat, que hi hagi un seguiment d'aquest producte, que quan arriba l'almacena és que arriba el consum humà. En fruita s'està fent, en oli s'està fent, però se pot maquillar una mica, però, claro, és que al final el pagès se sent indefens.
De moment, asseguren les cooperatives, els Mossos i agents rurals s'han compromès a efectuar controls aleatoris als llocs de recepció d'aquests productes per assegurar que tot el que hi arriba té un certificat que en justifica la procedència. També s'ha establert el compromís de continuar mantenint el contacte amb els cossos de seguretat per seguir el desenvolupament de la campanya i valorar mesures addicionals. Ens quedem a les Terres de l'Ebre. El jutge que investiga el cas Castor vol saber per què Escal UGS va tornar a injectar el màxim cabal de gas diari previst el 12 de setembre de 2013, quan ja havia estat alertada tant per l'Observatori de l'Ebre que les operacions estaven originant terratrèmols. Perits de l'exconcessionària i de la companyia Enagas declararan el proper mes d'octubre al jutjat de Vinaròs. L'entitat d'afectats a placa considera que l'esclariment de les quantitats exactes de gas injectades i el procediment són un punt essencial per esclarir una part de la casuística operativa del Castor que va acabar desencadenant els terratrèmols. El president de Placa és Joan Ferrando.
Ara este mes d'octubre està citat pèrits de Escal UGS i de Enagas perquè tenen molt d'interès en averiguar aquells 12 i 13 de setembre del 2013 quins cabdals de gas s'estaven injectant, perquè este pensem que és un punt essencial.
Això pel que fa a l'àmbit judicial. En plana política, la CUP demana celeritat a Esquerra Republicana perquè convoqui la comissió d'investigació sobre el magatzem de gas submarí al Parlament. I quan està a punt de complir-se el primer mes d'aplicació d'aquesta norma de desviament dels vehicles pesants de les carreteres nacional 340 i 240 per l'autopista, la Cambra de Tarragona demana la gratuïtat de l'autopista o bonificacions d'almenys el 75% per a aquests vehicles pesants que s'han de desviar en alguns trams. Aquesta és la principal demanda del manifest a favor del transport que la institució ha fet arribar al Ministeri de Fomento. Segons la Cambra, la mesura s'ha aplicat amb considerable retard respecte a l'entrada en vigor prevista el 2014 i sense el consens necessari amb el sector de transport i logístic ni tampoc de la resta d'organitzacions empresarials i econòmiques. L'ENS Cameral de Tarragona veu amb preocupació que els descomptes parcials, que arriben al 50% aplicats als vehicles pesants, obligats a utilitzar aquestes vies de peatge, signifiquin un augment de costos operatius de les activitats de transport i, per tant, una pèrdua real de competitivitat. Doncs 12:36, una bona notícia. El Delta Birding Festival ha reunit aquest cap de setmana ornitòlegs i amants dels ocells, uns 2.000 visitants que han participat en tallers, sortides guiades i activitats amb la participació d'especialistes de renom internacional. Al festival s'hi ha pogut veure la millor representació d'estands de marques de binocles i telescopis, per exemple, per l'observació de la natura, i també és punt de trobada de marques de material fotogràfic dedicades a la fotografia de natura. El certamen destina els ingressos de les entrades a projectes relacionats amb l'estudi i la conservació dels ocells i la natura. I en esports, empat just al derbi Reus-Nàstic. Els tarragonins es van avançar al marcador amb un gol del Ventosa al minut 20 de partit i per part del Reus, Linares va empatar a la segona part. Lesions al Reus, Carbonell i Ricardo, que van quedar tocats, però el marcador no va passar de l'empat. El derbi tarragoní va reunir 4.195 espectadors. I arribem al final del bloc informatiu repassant portades de diaris. Pel que fa a l'esport, protagonista al Diari de Tarragona, que diu Justo empate, també el Diari Més, que titula avui El derbi acaba en taules. I al Reus Digital llegim a aquesta hora destacat que una dieta equilibrada es fa una dieta equilibrada sense necessitat de grans recursos. Al Tarragona Digital, Reus i Nàstic diuen es reparteixen també un punt amb diferent regust de boca. I al Tarragona 21 trobem avui destacat en portada la solemne entrada del braç de Santa Tecla.
De Tarragona.
Estàs informat.
Amb això hem arribat a les 12:38 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i passem consulta amb la Dara Giné. Fins ara.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la Brico solución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 22 de septiembre al 18 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Vinga, seguim endavant amb Herrera en Cope a Tarragona. Jo no sé com em continua dirigint la paraula. No ho sé, perquè el 10 de setembre, que era pont, la vaig fer venir a treballar. Avui, què és festa a Tarragona? Per molta gent, per alguns, el post-Santa Tecla. Jo la vaig venir a treballar. Dara Giné, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bueno, si et serveix de consol, la classe a Barcelona també era avui, així que...
No.
I a Barcelona era la festa. Ah, no, clar, que és la Mercè. No, demà
sí, sí, és
la Mercè.
Sí, sí, és festa. No, no, és avui. És avui la Mercè, dia 24.
Bueno, pues he hagut festa. De treballar igual, vull dir que no passa res.
Tranquil·la.
És dilluns, comença la setmana i s'ha d'estar actiu.
S'ha d'estar actiu. Si així, no? ja agafes ritme. La que
embranzida.
Si no, si la comences dimarts, estàs tota la setmana descol·locat. Així que et faig un favor fent-te venir a treballar. No et pensis. Però bé, ella, com dèiem, jo espero que em continuï dirigint la paraula, continuï venint la temporada, perquè m'estic lluint aquest setembre, eh? Dos festetes que et podies agafar, mira, res.
No passa res, ho superarem.
Vinga, ànim, eh? Ara, amb la Dara saben, cada dilluns parlem de nutrició, d'alimentació saludable, de temes, de vegades, no? Potser ens posem més científics, però que són molt interessants. Aquest
sí.
mes hem anat bastant forts parlant de productes
coses
com...
Coses molt científiques.
L'oli del greix de coco, la setmana sí. passada parlàvem del llevat d'arròs vermell, que jo, per exemple,
sí.
doncs, no coneixia el tema, em va semblar molt interessant,
sí.
i va tenir una idea brillant, en acabar la secció, va dir, doncs mira, per fer-vos encara un altre descobriment,
sí.
la setmana vinent, és a dir, avui, parlarem d'additius de colorants alimentaris, no?
Sí, és que vaig tenir, bueno, un alumne d'un institut està fent un treball sobre els additius alimentaris i encara no sap més o menys com ho encararà, no? Però una de les preguntes que em va fer fent una entrevista era sobre els colorants i el risc d'hiperactivitat amb nens.
Sí.
Perquè sonaven que hi havia... Bueno, colorants no ho va dir així, va dir additius, no? I vaig dir, no parlis d'additius perquè són alguns colorants i només alguns. M'entens? O sigui, no anem a culpar tots els additius alimentaris i aquí ser molt, molt fòbics amb els additius perquè no és així. Els additius són necessaris i no són dolents. El que passa que sí que és veritat, i és el que vaig comentar que podíem parlar, que hi ha alguns colorants que s'han fet investigacions molt serioses i han vist que hi ha certa relació entre el consum d'aquests colorants alimentaris i el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Déu-n'hi-do, el TDAH.
Sí,
no?
que afecta en nens, exacte.
Uh-huh.
I d'aquí que molta gent agafi aquests estudis, com sempre passa, com passava, per exemple, amb el tema del coco, que agafo un estudi i trec les meves conclusions i me les invento. I això no és, perquè aquests estudis no diuen que no es puguin consumir aquests additius, aquests colorants, ni molt menys, no anem a ser ara alarmistes. Es poden consumir perquè, a més, la Unió Europea, que regula el tema dels additius, ha ficat dosis màximes permeses perquè no tinguin cap conseqüència per la salut i són dosis màximes que queden molt, molt, molt lluny d'una dosis que podria ser dolenta per la nostra salut. Vull dir que igual la dosis de 10 i ens diuen que el màxim ha de ser 3. Vull dir que hauríem de consumir-ne molt, molt perquè ens siguin dolents, no? Però, bueno, existeixen aquests tipus d'estudis que van relacionar aquest tipus de malaltia amb aquests colorants. Quins colorants són, Mònica?
Ah, atenció.
Són colorants, per exemple, com... Bueno, tots tenen números E, com sabem, que són els E, que són els additius, doncs E102, que aquest és com el més famoset, que és la tartrazina.
Tartrazina.
Crec que ho dic bé en català. Tartrazina. Que és un colorant, és el típic colorant de les paelles.
Ai, aquesta
aquest
cosa que és com radioactiva. Això un valencià no et dirà, sí. Això què és?
Sí, bueno, un bon valencià jo crec que fa servir safrà,
sí,
i llavors
sí.
No haurem de dir res.
No, no, però això que et dirà, aquesta cosa artificial,
sí,
no?
Sí, aquesta res de res, no? Però si és aquest colorant alimentari de color, és un colorant groc.
Mm-hmm.
Però també, per exemple, quinolina groga, bueno, l'E110, E122, E124, E129, són aquests 6 colorants que s'han investigat més en relació amb aquest trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, que és un trastorn que es diagnostica. Uh-huh. El cas és que hem d'evitar aquests colorants si el nostre fill té algun problema relacionat amb la hiperactivitat. Doncs no, perquè tal com diu una societat molt important a nivell científic sobre aquests colorants i la seva relació amb la hiperactivitat, és que la hiperactivitat té factors no alimentaris només. O sigui, sí que és veritat que poden certament agreujar aquesta sintomatologia, però que realment s'ha d'incloure els factors genètics, etcètera, etcètera, no? en el desenvolupament de la hiperactivitat. O sigui, no és consumeixo aquest colorant i el meu fill és hiperactiu. Clar. Ni molt menys, ni molt menys.
Clar, no? com en tot, diguéssim, qualsevol Exacte. Malaltia, qualsevol trastorn, en aquest cas, l'alimentació que portis t'influeix, però com ens influeix en el nostre dia a dia qualsevol persona que no tingui cap trastorn, no?
Exactament. Sí. També hem vist que si tu retires aquests colorants a l'alimentació del teu fill, no té per què... Si el teu fill pateix aquesta millorar, malaltia, no té per què millorar. Vull dir, és que potser no li està afectant en res.
Clar, perquè exactament quina és la relació que s'ha vist, diguéssim, entre aquests colorants concrets,
que pot empitjorar la sintomatologia. Exacte, sí. Que pot empitjorar doncs, la hiperactivitat i el dèficit d'atenció de la criatura. Uh-huh. Sí, el que passa que, bueno, doncs no tots els nens. De fet, han trobat vincle, però encara no saben establir el per què segur quina són la relació entre aquests tipus d'additius i les conseqüències. No te saben explicar la relació, quina és la substància que, no? i quin és el mecanisme que fa servir a nivell corporal perquè arribi a produir pitjors, ni molt menys. Mm-hmm. Així que tenim una relació causal que no és convincent, encara, això ho vull deixar molt clar, no és convincent, encara es necessiten molts més estudis per establir aquesta relació convincent i que... Bueno, pues que això, que aquesta relació pues, no és completament... Bueno, que encara s'ha anat molta més recerca en aquest àmbit. Uh-huh. Sí que és veritat que no cal que retirem tots els números E de l'alimentació del nostre fill, però que és veritat que recomanen que no se n'abusi d'aquests productes. Pot ser colorants, però també estem referint-nos a additius alimentaris. Però que això és el que sempre expliquem aquí, una alimentació el més natural possible.
Clar, evitar al màxim els processats, que són comencen a intervenir aquestes Exacte. E's i altres coses.
Exacte,
no?
Hi ha tipus de patates chips, per exemple, que porten colorants de color groc. No diré quines, però hi ha particularment algunes que són de color taronjat i porten colorants d'aquest tipus. Doncs, evidentment, si tenim un fill que ja té aquest tipus de trastorn, n'abusa d'aquest tipus de productes, doncs la nostra recomanació, almenys la meva recomanació, és que no n'abusi, no només pel tema de salut, perquè no és bo per la seva salut, sinó perquè igual abusa també d'aquests additius no li està fent Clar. Cap tipus de benefici. Uh-huh. Llavors intentem evitar-los.
Vale. Recordem quins són, va, els que hem dit, perquè ara potser hi haurà gent sí. que aquest tema li toqui ben de prop i has dit
l'S2,
exacte. Has
sí, S2, S4, S10.
Sí.
El S22 també, S24 i S29.
Vale, són aquests...
Són seguidets perquè tots són colorants alimentaris. Sí.
Doncs això no ho dic perquè hi ha gent que es va dir, jo és que no ho miro, no, això de les S, però sí que és veritat que cada vegada són més, no, els que mirem aquestes sí. composicions i si podem evitar no, aquell producte que pot ser en abús o que em porti un excés, no, perquè és evident que quan compres un producte processat han de portar alguns, no? alguns additius, sí. alguns components d'aquest tipus per la conservació, depenent del tipus sí. de producte, però hi ha coses que a vegades no cal.
Estarem alerta per si hi ha algun tipus d'estudi que pugui demostrar el 100%, o sigui, que el grau d'evidència sigui molt alt respecte a aquesta relació, perquè és molt interessant i afecta directament. Països com Noruega ja han prohibit que l'alimentació porti, l'alimentació en general, porti aquests 6 additius que hem parlat. Uh-huh. Però la Unió Europea ha fet estudis propis, privats, i és que no n'ha vist de relació. O sigui, no ha vist una causa directa. Per tant, no els ha prohibit. I els països han de fer cas en aquesta directiva europea. Aquí a Espanya, evidentment, no estan prohibits. I no ens hem d'alarmar, ni molt menys. Vull dir, jo continuaré utilitzant un colorant alimentari i si consumeixo algun producte processat que em porta, doncs mira,
no passa
res. Soc la primera de que jo estaré tranquil·la, perquè confio amb els aspectes legals, no? I amb
clar,
la legislació
controls
alimentària.
Que es fan, si no oblidem
que
quan compres un producte al súper, sí. Evidentment ha passat uns controls, no? Que si fos nociu, doncs no estaria allà. Ara bé, com tot en aquesta
estarem
vida...
Estarem a la White a veure, clar. Perquè els estudis més recents continuen veient algun tipus de relació que encara no poden explicar, clar. Però estarem a la White. Ah, i per supost, no fer alarma de tots els E's, o sigui,
no.
Ni molt menys. Són només 6, altra resta colorant res. El meu consell com a dietista nutricionista és utilitzar els colorants naturals, doncs el safrà, per exemple, o la tinta de la sèpia, per exemple, vull dir, naturals. O, si no, no utilitzar-ne, perquè és un colorant, no porta sabor. Recordem, si una paella té un bon sabor, és perquè els productes que has utilitzat i la manera de cuinar-la ho has fet superbé. No fa falta ficar-li un colorant, perquè clar. Li queda millor el color groc.
No, no cal.
No cal.
No hi ha necessitat.
Ha de ser pel sabor. Els colorants no porten sabor, clar. Només color.
I em quedo també amb això que has dit, no? Que al final no és que diguis, no, és que això no es pot consumir. Clar que es pot consumir, però com en qualsevol producte, avui parlem d'aquests, però sí. En qualsevol, l'abús, quan hi ha un abús, un excés,
exacte.
És on hi ha el problema, no?
Exacte.
O sigui, no passa res perquè ens mengem unes patates que portin l'E, no. 102.
Exacte.
No? Tranquils. Atenta a la companyia.
Exacte. Sí.
No?
Sí.
Molt bé, doncs escolta. Molt interessant, molt bé.
Molt
interessant, està guanyant sí. El sou que no li paguem, eh?
Ja m'ho faré d'alguna manera.
Molt bé. Si tenen propostes de temes o temes
sí.
Que els preocupi, que això
exacte.
També entenc que hi haurà molts pares, mares, tiets, tietes, no? que de vegades, cada vegada més, no? Tenim petits a casa doncs, que se'ls diagnostique per sort doncs, algun tipus d'intolerància, algun tipus de problema.
Sí, els petits fan molt patir.
Clar, doncs de vegades ho desconeixem, no? Perquè hi ha coses que són molt noves, entre cometes. Per tant, si tenen algun dubte, a nivell general parlem, no? Casos concrets, la Dara doncs, els pot resoldre els dubtes, ens poden fer arribar a consulta a través de Twitter, @copetarragona o el correu tarragona@cope.es. I amb això, ara et deixo
acabem
ja marxar.
Avui.
Et deixo anar a fer festa, que tu mereixes,
sí,
filla.
Sí, avui sí que farem festa
avui
aquesta tarda.
Avui faràs una mica de festa.
Sí.
Doncs et deixo fer anar a dinar de festa major, tot el que tu vulguis.
Sí.
I dilluns, que bé, que serà octubre ja. Ja ens
octubre,
hem ventilat
ja.
Un mes.
Ja
què
està.
Et sembla?
Estem en plena temporada ja.
Eh? Fa no res que parlàvem de tornar a la rutina i ara ja, eh?
Que ja estem en la rutina.
Ja està. Ja l'agenda sí. ja té aquells papers que estan ja gastades, eh? De fer-los anar. Mil gràcies. Com sempre, el recordo que la Dara, aquí els dilluns, però ella té la seva consulta habitual a brumaclínic, arroba, al carrer Marquès de Montoliu, número 14, @DaraGiner. La poden seguir també a Twitter.
Sí.
Jo ja poso les arrobes a tot arreu, filla.
No, és que el futur és aquest, eh?
És que estem tot el Twitter, el podcast, el pujo, el baixo, bé, en fi. A Dara, gràcies. Bona setmana.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Tiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Proverbio chino.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-55-77. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarté.
¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En 5 minuts arribarem al punt de la una, els ho deia en començar, i ens han enviat ja alguns missatges al Twitter i al WhatsApp del programa, com estan vivint aquestes festes de Santa Tecla i de Misericòrdia a Tarragona, que és una setmana en què se'ns uneix tot. Doncs 120, a banda dels missatges escrits, per exemple, en rebíem algun que deia que l'entrada del braç a la catedral doncs, que va ser tan emocionant com acostuma ser cada any. De fet, si recorden, la setmana passada parlàvem amb la consellera de festes, amb la Begoña Flòria, i ella deia que també era un dels moments que més esperava, no?, de les festes de Santa Tecla. Doncs quin és el que vostè ressaltaria, de Santa Tecla o de Misericòrdia? Notes de veu al 672-65-35-34, 672-65-35-34. A banda d'això, també els demano que ens expliquin les seves experiències, bones o dolentes, amb el tema dels microcrèdits ràpids. Si coneixen, vostès han tingut experiència personalment o coneixen algú que n'hagi tingut, en parlarem d'aquí uns minuts a la Nacional 240 avui amb l'Organització de Consumidors i usuaris que alerten de l'increment d'aquests microcrèdits ara al setembre, que és un mes doncs, d'endeutament excessiu per l'inici de col·le, l'inici de moltes qüestions. 4 minuts i arribarem a la una. Precisament anem a l'agenda per repassar alguns dels actes destacats d'aquestes festes tant a Tarragona com a Reus. A aquesta hora, a la plaça de les Cols, Diada Castellera de la Mercè a Tarragona. Castells, torres i pilars davant les escales més castelleres, les que pugen cap a la catedral. A 4:45, a la residència Mare de Déu de la Mercè, el tradicional còctel de la festivitat, amb el mestre cocteler Eduard Boada. A 8:15 del vespre, a la Rambla Nova de Tarragona, ballada de sardanes amb la cobla principal de Tarragona. També a 8:15 a la plaça del Rei, avui els proposen el final del joc de rol L'assassí de la Pastanaga, un pica-pica musical gratuït, mentre es fa el recompte de punts a partir de 8:15 a la plaça del Rei. I ja al vespre, a 10:00, des de la plaça de la Mitja Lluna, correfoc de Santa Tecla. Festes també a Reus, a les 7 de la tarda, toc de festa des del campanar per anunciar la vigília de la festivitat. Alhora, des de diferents punts del centre de la ciutat, sortirà el seguici festiu. Concert a la plaça Prima, 8:15 del vespre, presentació de noves músiques del Basilisc, una rumba i un vals marxa, obra de Roger Conesa. A 9:15 també a Reus a la plaça del Mercadal tenen el Cercavila del Masclet i a 10:30 a 11:15 des de la plaça de la Pastoreta el Rosari de Torxes. Una cita també a la nit, a partir de 11:00 a la plaça d'Anton Borrell, concert gratuït, Revetlla Jove per Misericòrdia amb la Ghetto Orquestra. Hi ha activitats fora de les festes de Santa Tecla i Misericòrdia. A la Galera, per exemple, a 7:00 al Casal de la Gent Gran, tenen un taller de cuina a càrrec d'Àpats Anna dins la programació de la Setmana Cultural. A Cambrils, a 7:00 a la Biblioteca Municipal, Club de Lectura Adult. Avui es comentarà el llibre que han llegit durant l'estiu, La força d'un destí, de Martí Gironell.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Menys de 2 minuts i arribarem al punt de la una. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, però tornem en 5 minuts amb la Nacional 240, aquest tema dels microcrèdits amb el que parlarem amb l'OCU. Volem les seves opinions i no se'n vagin perquè des d'ara i fins les dues encara hi ha moltíssimes històries i veus per escoltar aquí al migdia a COPE. I és que després, avui no anirem de vins concretament, sinó que ja els avanço que anirem de vermuts. Ja que són festes de Misericòrdia, doncs farem aquest petit homenatge al vermut. Avui per conèixer un vermut molt nou, però que també és molt de Reus. Serà a partir de 2:15.
Perfums,
Heus aquí, a Blancanius, en Pol Garcito, els tres porquets.
I arribarem a la una amb la música de Jaume Sisa, que avui fa 70 anys.
Farem fum a casa meva, és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito. I doña Urraca. I Carpanta, i Barba Sol, i Frankenstein, i
És a una mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Santo Padre ha invitado a Letonia a superar su conflicto interno, valorando las diferencias y fomentando la unión entre todos. Enseguida vamos a recoger las palabras del Santo Padre. Antes, destacamos una cifra. Tiramos cerca de 8 millones de toneladas de comida al año. Una barbaridad que hay que evitar para ello. Y cuando estamos en la semana contra el desperdicio de alimentos en España, el sector se moviliza. Maribel Sánchez.
La industria alimentaria, empresas de distribución, consumidores y restaurantes con los chefs más mediáticos a la cabeza se han propuesto acabar con este despilfarro de alimentos. Lo explicaba uno de los cocineros más premiados del mundo, Pedro Subijana.
A mí me fastidia mucho cuando veo a alguien que se pone un plato terrible de lleno y después la mitad va a la fregadera. Tenemos que ser conscientes de que hay que medir bien lo que se compra, lo que se cocina y lo que se sirve uno en el plato, para que no haya desperdicios inútilmente.
Y la fórmula para evitar este desperdicio, nos dicen, pasaría por cambiar la normativa que prohíbe donar a los bancos de alimentos los platos que vuelven intactos a las cocinas de restaurantes o colegios. Es solo un ejemplo de lo mucho que queda por hacer.
Ahora sí, recogemos el discurso del Santo Padre ante las autoridades de Letonia. Francisco ha destacado que hay que superar el conflicto interno, valorando las diferencias y fomentando la unión entre todos. ¿Qué más cosas están pasando a esta hora, este lunes de septiembre, Antonio Raíz?
En la Audiencia Provincial de La Coruña ha comenzado el juicio contra el parricida de Oza Cesuras. Marcos Mirás está acusado de matar a su hijo el 7 de mayo del pasado año. Le golpeó con una pala metálica en la cabeza, según el escrito del fiscal, para causar daño psíquico a su mujer, que le había dejado y no quería volver con él. El pequeño tenía 11 años. El Ministerio Público pide para el padre prisión permanente revisable. La jueza que instruye el caso Máster se revuelve contra la Fiscalía. Ya saben que el Ministerio Público no ve indicios de delito para investigar a Pablo Casado por las sospechas en su Máster. Pero esta jueza elevó el caso al Supremo con un auto que era más una sentencia condenatoria que otra cosa. Ahora le pregunta al fiscal si se está excediendo en la investigación. Y atentos a los países que intenten saltarse la división de poderes. La Comisión Europea va a llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Consideran que su reforma del Tribunal Supremo polaco viola el principio de independencia judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la Liga no descansa entre semana, Daniel Asenjo.
La sexta jornada se disputa de martes a jueves, mañana a las 8, Español Eibar, a las 9, Real Sociedad Rayo Vallecano, y a las 10, Atlético de Madrid Huesca. En la previa de este partido, ha hablado el Cholo Simeone, el entrenador rojiblanco, marca distancias con Barcelona y Real Madrid.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después, está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe, ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos.
Anoche la jornada se cerró con el empate entre Barcelona y Girona, encuentro marcado por la expulsión de Lenglet. El central azulgrana vio la roja por un codazo a Pere Pons y después del que el colegiado revisara la acción en el VAR. Decisión con la que no está conforme el club. COPE Barcelona, Elena Condis.
El Barça presentará alegaciones a competición por esa roja a Lenglet. Fue expulsado tras la intervención del VAR, según el acta, por dar un golpe con el codo en la cara a Pere Pons en una disputa del balón. Mañana competición se reunirá y lo estudiará. Si no prospera el recurso, Lenglet cumplirá sanción este miércoles en Butarque.
Y hoy a partir de las 8 se celebra la gala de Best en Londres. Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Salah nominados a mejor jugador.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a hablar de uno de los mártires lituanos a los que se ha referido el Papa Francisco en esa visita que
en
está,
esa cosita que
en
está,
esa cosita que en... realizando a los países bálticos.
Pues efectivamente, pedía ayer el Papa que no se pierda la memoria de esos mártires que forjaron la iglesia de aquel país, y uno de los que mencionó es el jesuita Sigitas Tankevicius, que fue detenido en 1983 por el KGB. El padre Tankevicius, junto a otros sacerdotes, había puesto en marcha la Crónica de la Iglesia Católica en Lituania, una publicación que llegaba a Occidente y que denunciaba la persecución contra los creyentes. El durísimo interrogatorio se prolongó durante 6 meses para arrancarle el nombre de quienes eran sus colaboradores en esa publicación, algo que nunca consiguieron. El propio Tankevicius, que es actualmente arzobispo emérito de Kaunas, ha contado el secreto de su resistencia, no sus fuerzas, sino la celebración clandestina de la Eucaristía en la cárcel, que vamos a explicar con todo detalle en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que tenim ja 5 minuts per sobre de la una. Com tots els dies, menys els dijous, a la una, obrim la Nacional 240 des de COPE Tarragona, Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Com estàs?
Molt bé.
Sí? No sabies, avui no tenies clar si seria.
Pues tenia els meus dubtes.
Avui sí. Ja sí, m'ho imagino, sí. Però ja sé clar. Per què.
Sí, 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 ja tenia els meus dubtes, eh? Perquè encara que sigui no ben bé on tenim els estudis, és igual, eh?
Clar, avui és festa, és festiu a Tarragona.
Clar.
I la gent dirà, i aquesta què fa? Que no fa festa, eh? Perquè la gent ens estima i diu, pensàvem en un festiu que té, però no, perquè clar, aquí pensa que fem programa per tota la demarcació. Avui és festa a Tarragona, demà és festa a Reus, que és festa de Misericòrdia també. És que aquí, setembre, és molt atapeït de que... festes grosses.
Però és que les fan molt juntes.
Clar, és el que té. No sé si és
és una estratègia,
això, no? És l'estratègia aquesta Reus-Tarragona.
Suposo
no. Que... Clar, llavors hem dit, escolta, el que no farem és no fer programa un dia a l'altre aquí o tots o cap. Llavors hem decidit fer-lo, tant programa avui com demà. A més, a sobre, com t'havia jo de deixar, sense algú aquí a l'altra banda avui. Que avui a festa a Lleida no és avui.
No. Avui no. I aquest any, ara, les festes de tardor, de dilluns a divendres, tampoc ho serà perquè ens cau el dissabte vinent.
Ara t'anava a dir, perquè també esteu a les portes. Dissabte, clar, les portes de festa de Sant Miquel.
Hi ha molta gent que treballa dissabte i, per tant, dissabte serà festiu, però hi ha un gruix de gent que no treballa el dissabte i que, per tant, és com si el perdessis aquest dia, no? Escolta, que hi ha molta gent que treballa dissabte. Moltíssima.
Sí, sí. I la gent que treballa quan nosaltres fem festa. Això és important. De fet, hem parlat, en recordes, l'any passat, aquí a la Nacional 240, als vols de Nadal, vam parlar amb professionals que treballen els dies en què habitualment els altres estem de festa.
Sí.
No? Doncs això,
i n'hi ha uns quants, eh?
N'hi ha uns quants. El sector de l'hostaleria és el que més, i de la salut, evidentment.
Sí, sí, sí.
Són imprescindibles.
Urgències, salut, sanitaris, és veritat, és veritat. N'hi ha molts, eh? Tot acaba funcionant. I després cada vegada veiem més botigues obertes en festiu. Que
és
també,
veritat. Aquest també és un tema altra... també a debatre, eh?
Jo crec que això és un problema... Hi ha gent que diu, és que clar, jo necessito... No, aviam, necessito. Potser a vegades hem de canviar el nostre estil de vida i dir, jo sé que puc anar a comprar de dilluns a divendres de tal hora i m'espavilo, eh? Que si no, també obligues els demés. Però vaja, és un debat, és un debat.
És un debat. Escolta, jo he demanat durant el programa que la gent... els he explicat el tema del que parlaríem avui, d'aquest mes de setembre que ve, doncs, molt carregat de despeses, tornada a l'escola, inici de curs, encara que no tinguis nens, doncs és com l'inici també de moltes coses, se'ns ajunten aquestes despeses. I ens fèiem ressò d'aquesta alerta de l'Organització de Consumidors i Usuaris de l'increment de microcrèdits, no? De demanda de microcrèdits davant un període molta despesa, no? En parlarem d'aquí uns minuts. M'agradaria que els oients, tant de Tarragona com de Lleida, ens enviessin les seves opinions, si han tingut alguna experiència bona o dolenta, amb algun d'aquests microcrèdits, ens fixem en aquests que es donen fàcilment, per entendre'ns, sí, no direm noms, però...
Pues són aquests que tu veus la publicitat i, escolta, sembla que després no l'hagis de tornar.
Clar, si no, que te'l donen a fons perdut, però no,
escolti,
res a veure.
Necessita 3.000 euros, pues ja demà, en 24 hores.
No, deuen tenir una màquina de fer diners, no?
Ja. Jo també ho faria així. Però s'ha de ara en parlarem, però s'ha d'anar amb cura d'això. I a més, com deia la Mònica, justament coincidint amb aquesta època de l'any que jo crec que és una de les dues d'aquelles que sí, que fa una mica de pujada tot plegat.
Clar. Per tant, a mi m'agradaria que els oients ens donessin les seves opinions. Tenim el Twitter, @copelleida, @copetarragona. Recordo el telèfon de WhatsApp, notes de veu, que ens agraden molt, no, Ricard?
Sí,
sentir la veu dels oients.
Ens agrada escoltar la veu també.
Notes de veu. És que els hi fa vergonya, ens les envien escrites, però no de veu.
No, de veu, de veu.
Doncs de veu també, va, al 672-65-35-34, 672-65-35-34, a Tarragona.
I a Lleida, doncs, al 664-526-180, 664-526-180.
Molt bé,
a més, doncs, qui més qui menys té un pla de dades i és gratuït enviar un missatge per WhatsApp.
Sí, WhatsApp, no costa res, que ens l'enviïn. I així escoltem les seves opinions també. Molt atents al que ens han de dir des de la OCU, que és molt interessant el tema.
Anem a la cuesta de... A la cuesta de setembre.
A la costa de setembre, va, però una mica de publi i ara ja anem.
Va.
Agafa aire.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Molt bé, Ricard, doncs, lo prometido es deuda, que diuen, sí. Per tant, avui parlem d'aquesta cuesta de setembre, que és muy cuesta,
Sí, sí, ja ho hem dit abans al principi, ho vam tractar l'any passat, però és que, a més, cada any és una cuesta.
Sí. Cada any més.
I arriba l'octubre i la gent se n'oblida, menys les famílies, però que sí, que és una pujada, això.
És una pujada. De fet, mira, canviarem al castellà perquè tenim a l'altra banda del telèfon avui a la portaveu de la OCU, de l'Organització de Consumidors i Usuaris, María del Mar Bermejo. María del Mar, què tal? Buenos días y gracias.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte por aquí. Hoy hablábamos de realmente esta cuesta de septiembre. No sé si es peor que la de enero, pero existe.
Pues sí, claro que existe. Se puede equiparar. Nosotros además hemos hecho un estudio hace poco que solamente la vuelta al cole para aquellas familias, para aquellos padres que tengan hijos, ronda los 500 euros de media. O sea, solamente con ese gasto ya es una cuesta enorme. Pero si además añadimos el viaje que hemos hecho en verano, los gastos de la tarjeta o cualquier otro gasto o imprevisto que haya podido surgir, pues la cuesta se hace especialmente difícil en el mes de septiembre.
Claro. Ronda los 500 euros por hijo, hija, sí. Digamos. Sí. No sé si esto varía en función, o varía mucho en función de quizá la comunidad autónoma o es general en toda España.
Es una media a nivel general. En algunos sitios serán más o en otros un poco menos y también en función de los gastos que hagamos. Por ejemplo, los libros de texto sí que es algo que puede variar más. La media también ronda unos 200, 220 euros aproximadamente. Pero luego si sumamos el material escolar, el uniforme y todos los gastos solamente con que el niño ponga un pie en el colegio, ya ronda los 500 euros. No contamos aquí ni las actividades extraescolares, claro. ni las
comedores,
cuotas,
ni nada de nada.
Exacto.
¿Eh?
No, Ricard, no, solamente la equipación.
Claro, Ricard, tú hablas con conocimiento de causa, ¿no?
Yo tengo
con
dos.
El par de soles que tienes en casa.
O sea, yo tengo dos y claro, según los datos, ya yo, ¿sabes qué pasa? Que hace años lo dejé de contar exactamente porque me ponía enfermo. Entonces, bueno, sabes que hay una cuesta, pero no sabes. Pero claro, tú me pones números y ahora veo que son unos 1.000 euros. Es que claro, para un 1.000-eurista, por así decirlo...
La mayoría, ¿no?
Y si tienes la suerte de que las dos personas de la pareja pues tengan su trabajo, es una cuesta. O sea, no es una manera de hablar, es una inversión fuerte, importante.
Sí, es muy fuerte porque además pilla en un momento del año en el que venimos normalmente, sí, claro, también, si hemos tenido la suerte de disfrutar de vacaciones, de una época de mucho gasto. Por lo tanto, es un momento del año bastante delicado, económicamente hablando.
María del Mar, de estos 500 euros aproximadamente, no sé si vosotros habéis hecho estudios si hay alguna partida que realmente es fácil de disminuir.
Pues nosotros hacemos un consejo generalizado, no para una partida en concreto, sino para todas. La primera y más importante es comparar los precios. Esto sabemos que lleva tiempo y que a veces es difícil, pero también tenemos comprobado que los precios de la mayoría de los productos de la vuelta al cole, bien sean libros, uniformes, material escolar o cualquier otra equipación, varían mucho en función de un centro o de otro, de un establecimiento o de otro. Por lo tanto, la primera recomendación y la mejor manera de ahorrar en la vuelta al cole es comparar los precios. Y otra de las recomendaciones que también hacemos para cualquier tipo de gasto de la vuelta al cole es prever esos gastos e intentar no hacerlos todos al mismo tiempo. O sea, no esperar al principio de septiembre o a la vuelta al cole inmediata para hacer esos gastos, sino hacerlo de manera paulatina. Incluso ni siquiera tener que comprarlo todo al principio, porque muchas veces pensamos vuelta al cole y tiene que ser comprarlo todo en la primera semana de septiembre para que los niños lo tengan todo. Pero a lo mejor no podemos prever si ese niño va a gastar dos pares de zapatos o tres. A lo mejor no es necesario que compremos tanto al principio, sino solamente comprar lo estrictamente necesario en ese momento. Y después, conforme vayan surgiendo las necesidades, hacer el resto de gastos, pero no todo a la vez, porque es muy difícil de prever ese gasto y luego sobre todo reutilizar lo que ya tenemos.
Añadiría que no todo tiene que ser nuevo.
Efectivamente, nosotros usamos una frase que lo sintetiza muy bien: estrenar curso no significa estrenarlo todo.
Exacto.
Pero a lo mejor tenemos una mochila que nos sirve del año pasado, o podemos heredar algún material de algún hermano o de algún primo, como siempre se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, bueno, nos dejamos llevar un poco por la inercia, por la rutina, por la publicidad, por todo lo que nos rodea, y hacemos un desembolso que en muchos casos no es necesario.
Claro. Y una cosa importante, evidentemente ahora el curso ya ha empezado, la mayor parte de este gasto está hecho, pero atención a lo que nos decía María del Mar, ¿no? Aquí se juntan los gastos que estamos haciendo con las vacaciones que hace poquito que las tenemos ahí atrás y que mucha gente pues paga a crédito, ¿no?, con esta tarjeta, y ahora empiezan a llegar esas facturas final de septiembre y, atención, alerta, se recurre en exceso, según decís, María del Mar, a los microcréditos, ¿no? Ante ese endeudamiento excesivo, alerta con esos microcréditos.
Sí, esta es una de las recomendaciones que nosotros solemos hacer en esta fecha. Alertamos de todos los gastos, que eso, el que lo sufre ya lo sabe, pero también lo que alertamos es del peligro que tiene que para hacer frente a estos gastos entremos en un endeudamiento excesivo que está comprobado que no hace sino agravar las cosas, ¿no? Al final estamos rodeados de publicidad, de estos pequeños microcréditos, pero por muchas facilidades que nos den para pedir ese crédito, como dos plazos, ¿no?, muchos reclamos, mucha publicidad que parece que es que el dinero prácticamente es que nos lo regalan,
sí.
Desde OCU pedimos prudencia y responsabilidad y meditar muy bien si realmente necesitamos ese crédito. Y desde luego no dejar de explorar otras alternativas que no tengan unos intereses y unas consecuencias tan graves para evitar el endeudamiento, ¿no?
Claro, es que supongo que evidentemente tontos no son los que ofrecen estos microcréditos, y ahora en septiembre pues florecen, ¿no?, los anuncios estos de cuántas facilidades, como las colecciones, que empieza ahora también todo en septiembre, ¿no?
Sí, también.
Y alerta, porque eso, claro, nos lo ponen muy fácil para conseguirlo. Prácticamente con una llamada, ¿no?, María del Mar, podemos conseguir X cantidad, pero atención a la letra pequeña, claro.
Eso es lo que siempre hay que atender muy bien, la letra pequeña, leerlo todo al detalle, pero incluso antes de llegar a ese punto, pensarlo bien y ver realmente si necesitamos pedir ese crédito, incluso recurrir a otras opciones, ¿no? Pues siempre a lo mejor hay algún familiar, algún amigo o otra opción que no tenga que ser recurrir a estos microcréditos, porque al final, como decimos, la rueda se va aumentando cada vez más, sí. Y normalmente lo que hace es aumentar esa deuda más que reducirla.
María del Mar, los microcréditos oscilan por encima del 20% de intereses, más o menos.
Sí, digo que yo he visto
ejemplos de 24%, que claro, ellos te dicen, no, un tanto al mes, tranquilo, que esto te sale por 100 euros al mes, pero estás pagando un 20 y pico por ciento de intereses.
Sí, Pues sí, eso es. En las entidades, además, hay muchas que se han dedicado, se han especializado expresamente a prestar dinero de forma rápida y apenas sin requisitos, ¿no? Basta a lo mejor una nómina o otro justificante de ingresos para que ofrezcan la posibilidad de obtener un préstamo rápido. Pero sí, como tú decías, son caras. La tasa es muy elevada. La más económica ronda el 17%. O sea, imagínate. Lo normal es lo que tú comentas, un 20% aproximadamente.
Si al final resulta, si al final resulta que necesitamos un poco de dinero, por lo que sea, hablamos de cantidades con bajas, de 5, 10.000, 12.000 euros. ¿Dónde aconsejáis recurrir para sacar este crédito?
Pues mira, lo que comentábamos antes, y quizás sea lo más fácil, es solicitar un préstamo a amigos o familiares. Además, hicimos una encuesta hace relativamente poco y hay muchas personas que lo hacen, si es posible, lógicamente. En otras ocasiones no puede ser, ¿no? Pero es la mejor solución, es la más segura, es la más económica, siempre y cuando
Legalmente existe esta claro, manera.
Si es para cantidades pequeñas, como estamos hablando, desde luego. Luego también hay opción de pedir a la empresa un anticipo o un préstamo. Si tenemos un trabajo y tenemos una nómina, las empresas tienen obligación legal de entregar al empleado que se lo pida la parte del salario correspondiente a los días que llevas trabajados del mes.
Ajá.
Esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero además de esto, la parte proporcional de la paga extraordinaria. Por lo tanto, si necesitamos dinero, siempre que sean pequeñas cantidades, ¿no? Podemos acudir al departamento de personal de la empresa y solicitar un anticipo de la nómina o de la extra. Esto no supone ningún gasto, no hay ninguna obligación, no hay ningún compromiso ni ningún coste para el empleado y hombre, nos puede sacar de más de un apuro, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, hablando en septiembre.
Claro, y no hay intereses después, ¿no?
No hay intereses.
Eso es interesante. Claro. ¿Y los créditos de las tarjetas de crédito?
Bueno, el tema de las tarjetas de crédito sí es un poco más complicado. También hay algunas personas que recurren a las tarjetas para poder conseguir un crédito, pero a veces ofrece también otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, fraccionar el pago en varios plazos, con una cantidad fija mensual o bien un porcentaje del saldo pendiente, pero esto tiene intereses,
claro,
que además en ocasiones puede ser elevado, incluso superior al que tú comentabas de este 20% DAE, y además reduce el saldo disponible de la tarjeta. Por lo tanto, bueno, es una opción, pero también hay que tener en cuenta que luego va a tener unos gastos añadidos.
Claro. De hecho, dentro de esta alerta, entre comillas, que vosotros pues poníais de relevancia, ¿no?, de no recorrer a microcréditos, una de las cosas que vosotros también queréis incidir es en el que si después no podemos pagar esas cuotas, ¿no?, cuando tenemos que devolver ese microcrédito, aquí hay consecuencias muy serias. Por tanto, es uno de los temas que tiene que hacernos pensar muy bien, ¿no?, antes de meternos en un microcrédito de estos.
Sí, eso es la letra pequeña que estábamos diciendo antes. Lo pintan muy fácil, lo pintan muy bonito, pero hay que saber que esto es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera, porque cuando firmamos un contrato de préstamo se asume un compromiso ineludible de pago y no cumplirlo tiene graves consecuencias. Por ejemplo, en caso de impago, la entidad exigirá el pago de las cuotas pendientes, a las que habrá que sumar los intereses de demora que figuren en el contrato, con lo que la deuda, como decimos, crece, ¿no?
Uh-huh.
Y además, si persiste ese impago, la entidad reclamará judicialmente todas las cantidades debidas, incluyendo los intereses, los gastos y las costas correspondientes, ¿no? Por lo tanto, seguimos sumando, ¿no?
Sí.
Lo que al principio parecía fácil ahora se convierte pues en una pesadilla prácticamente.
Exacto. Pues mucho ojo, mucha atención,
sí, sí.
Ricardo.
No, María del Mar, estaba escuchando la mayor parte de la gente que nos esté escuchando de una franja de edad intermedia, ya tenemos la hipoteca.
Sí.
Que eso es un crédito a largo plazo, pero bueno, es una hipoteca. Que eso ya no lo contamos, pero bueno, te resta cada mes, ¿no? Aparte de la hipoteca, ¿el tanto por ciento de las familias españolas que piden uno u otro crédito, esto lo tenemos cifras de esto? O sea, la gente al final pide créditos, se está endeudando.
Para los gastos habituales, sí. ¿Quieres decir?
Pues
sí.
más de lo que se recomienda y desde luego más de lo que en muchas ocasiones es necesario. Es lo que desde OCU, el mayor énfasis en este tipo de asuntos lo ponemos en ese, que muchas veces dejándonos llevar por esta publicidad que parece fácil y que parece accesible para todos, nos dejamos llevar y pedimos más créditos de lo que realmente es necesario. O sea, al final, cuando hay una necesidad que hay que cubrir, porque no queda más remedio, porque no hay para cubrir los gastos más básicos, pues siempre hay que recurrir a un préstamo. Pero es que en otras ocasiones no es necesario. En muchas ocasiones, dejándonos llevar por esta publicidad de crédito fácil, adquirimos productos que quizás no necesitamos o de los que podemos prescindir. Ahí es donde pide más responsabilidad a los consumidores y que realmente valoremos si pedir un préstamo en esta ocasión es imprescindible o realmente podemos prescindir de ese gasto, de ese capricho, de ese... Muchas veces, ¿no?, lo vemos en la publicidad.
Sí, sí, sí.
Es que quiero un coche, o es que quiero un piano, o es que no recuerdo
ahora mismo... Te lo venden tan bien.
Pero era un gasto totalmente, o en este caso un producto, un servicio totalmente prescindible.
Claro.
Cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, pero no tenemos capacidad económica para adquirir otros productos, que a lo mejor son un capricho, pues ahí es donde debemos pararnos y decir, ¿realmente merece la pena endeudarme y tomar un riesgo o una responsabilidad, una obligación con una entidad de crédito para un capricho? Pues ahí es donde está realmente el interés que queremos poner de manifiesto, ¿no?
Claro.
Que seamos conscientes de que no es tan fácil, que no es tan sencillo, que después eso tiene unas obligaciones y que, sobre todo, no excedamos nuestra capacidad de endeudamiento.
La capacidad de endeudamiento, los economistas, en el caso de la hipoteca, la cifran sobre el 30%
del sueldo,
de lo que se gana. ¿Estáis de acuerdo en esta cifra?
Sí, vamos, es una aproximación, pero
sí,
correcta. Pero lo que pasa es que ahí precisamente es donde hay que ver si realmente podemos añadir a esa capacidad de endeudamiento con la hipoteca otros gastos añadidos. Al final, también muchas veces lo que hacemos es recurrir a un crédito con frecuencia, o lo que es peor, por sistema, ¿no? Entonces, aquí no se trata de solamente la capacidad de endeudamiento, sino de tener una... ¿cómo decirlo, no? Una economía familiar en la que ajustemos nuestros gastos a los recursos que tenemos, ¿no? Si, no es tanto esa cifra, sino decir yo hasta dónde me puedo gastar. Hasta aquí puedo llegar, endeudarme más no hará sino agravar el problema, ¿no? Y recurrir de manera frecuente a un crédito, pues desde luego no es la solución para resolver,
claro,
la economía familiar.
Claro. Mira, mañana estaremos muy atentos a OCU, siempre estamos muy atentos a vuestros consejos, pero mañana justamente presentáis ese estudio sobre la cesta de la compra, que siempre nos aporta mucha información.
Es que
y eso sí que es una necesidad básica.
Pero es que eso es un gasto muy recurrente, o sea que un ahorro ahí de un tanto por ciento es significativo al cabo del año.
Claro, claro, o sea que muy atentos mañana a los datos que saldrán de ese estudio. María del Mar Bermejo, portavoz de OCU, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Gracias, María del Mar.
Gracias. Adiós, buenos días.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia oración.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Estás a punto de escuchar una frase de Primero de Cuñao.
Tú escúchame a mí. Llama a Línea Directa, que te da el mejor seguro de coche y a un precio que no te lo crees. Si lo sabré yo.
Y ahora vas a escuchar la respuesta que se merece. Uf, llegas tan tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, pues escolta, sense voler, Mònica, ens queden, tres minuts.
Sí, poc més.
Saps què m'he quedat de preguntar-li?
A veure.
M'he quedat amb una cosa, i això en podem parlar també. Avui en dia, si algú dels que ens escolten, pot estalviar alguna cosa de diners?
Sí.
Què em fa?
Si algú del que ens escolta pot estalviar una mica de diners, que ens truqui,
que ens
perquè
truquin,
té una entrevista.
Sí. Però vull dir, si algú pot... Escolta, mira, jo tinc 1.000 euros estalviats, o 5.000. Què em fa avui en dia? La veritat abans, és abans que... els bancs et pagaven per tenir diners, ara no?
La veritat és que entre les despeses bàsiques, ja només amb això, o sigui, és a dir, si tens lloguer o tens hipoteca, la cistella de la compra aquesta de la que parlàvem, llum, aigua, poca cosa més, poc marge de maniobra més queda avui en dia.
Sí,
i mira
no.
que hi ha un munt d'apps i d'aplicacions de bancs i de no bancs perquè a veure si pots redistribuir una mica els diners, però molt poca cosa, la veritat. Si et vols, si et vols donar alguna alegria a sobre...
No, a més és això, dius, no, és que estic estalviant però ja per gastar-me-ho a l'estiu.
Clar.
Que ben fet, que ben fet. Però vull dir que tampoc són estalvis a llarg plaç.
Ja, jo, mira, aquest any he començat a fer bossa per les vacances de l'any vinent.
Veus?
He dit, a veure si ho aconsegueixo d'una vegada perquè no m'ho he aconseguit fer mai.
Clar,
ja t'ho diré, m'ho preguntes al juliol, a veure.
Així t'estalviaràs la patacada del setembre. Tu no tindràs cuesta?
No, jo no tindré cuesta. Jo, com que tampoc
bé.
Tinc nens que comencen l'escola, no hi ha cuesta que valgui. Ja la meva pròpia.
Escolta, demà tenim cuina i moda.
Demà tenim cuina i moda. Amb què vindrà la Leida Martí, No tens com una cosa, no sé, unes papallones a la panxa?
Aquest any vam quedar que no ens deia res, escolta.
No, i a més, a sobre, que demà és festa a Reus i la Leida vindrà aquí a treballar, que ja tindria festa, però vindrà aquí. Ella dirà, home, com us he de deixar tirats?
No, la veritat és que té unes ganes de fer ràdio, de comunicar i d'explicar el que sap, que són envejables.
Demà tenim dimarts cuina i moda, i els dimecres tenim oci. Aquesta setmana no sé si em parlaràs de festes de Sant Miquel, potser.
Sí, alguna
Pots
cosa.
Pots avançar alguna cosa?
Sí.
Jo us avanço, més faig un petit avançament del que parlarem dimecres. És una proposta que ens queda a mig camí.
A veure.
Que sempre diem que hi hem de quedar.
A Montblanc?
Dimecres anirem fins a Montblanc perquè tenen una proposta molt interessant pel cap de setmana. Així que quedem a Montblanc dimecres.
Molt bé, Mònica, un plaer.
Igualment, acabo de passar bon dilluns.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? Nah. Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses aquí al migdia Cope Tarragona. Habitualment, els dilluns a aquesta hora parlem de vins, però tenint en compte que estem en plenes festes de misericòrdia, volíem donar-li un toc reusenc avui a l'espai, per tant ens fixarem i molt en un vermut. Aquest any, 2018, la marca Vermut de Reus ha tingut noves incorporacions, la família ha crescut i avui volem parlar amb els responsables d'un d'aquests nous membres de la família. Es tracta del vermut Fotli. Crec que alguns ja el coneixeran, si no, ara els presento. Tenim a l'altra banda del telèfon a la Pia Torres, ella és cap de comunicació de Fotli Vermut. Pia, què tal? Bon dia i gràcies.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies a tu, Mònica.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta'ns, explica'ns com, quan i on neix aquest vermut Fotli, perquè sou un vermut jove, no?
Sí, som un vermut amb 2 anys. Nosaltres som uns enamorats dels vermuts, particularment dels vermuts de Reus.
Sí.
I, bueno, teníem el propòsit de crear un vermut molt especial, molt ben fet, i bueno, així va néixer Vermut Fotli, no? Per estar enamorat d'un producte en concret.
Uh-huh. És un vermut nou, jove, com deies, de 2 anys de vida, però ve una mica ve avalat per una casa que té molta història i la mà trencada en això dels vermuts també i dels vins, no?
Correcte, correcte, sí. Això ho elaborem a casa d'uns grans amics de la família de sempre, que és de la casa de Müller, uh-huh, que ens han deixat un apartat a les seves bodegues per fer la nostra fórmula.
Uh-huh. El mercat del vermut, Pia, és amplíssim, no?, que t'he d'explicar, cada vegada en tenim més, no? I no sé què es pot aportar, què aporta de diferent el Fotli, què el fa especial?
Doncs mira, el vermut Fotli té diverses coses especials, no? Hi ha vermuts de 15 graus i hi ha vermuts de 16 graus. El nostre té 16 graus perquè considerem que té més cos, uh-huh, i més complexitat. També et diria que els 19 botànics que tenim els fan molt especial, té una maceració que li dona molta complexitat, molt de cos, un sabor molt particular, que és dolç, però alhora té aquest punt bitter tan, no, tan característic del vermut. I té l'equilibri just, no?, diríem. Uh-huh. Bueno, això és el nostre parer, però clar, per nosaltres és fantàstic.
Uh-huh. La veritat, el procés és completament artesanal, no? És a dir, i suposo que és un procés lent, també, perquè, clar, parlem de que fa 2 anys que el tenim al mercat, però suposo que hi ha molt més temps al darrere treballant-lo.
Sí, i tant, clar, són barriques velles. Està fet de vi blanc, principalment de garnatxa blanca, que això ho fa bastant únic, també. I el color vermell ho dona l'afegit del caramel secret.
Mm, ah, el secret, que aquell. Aquest, ja ha sortit.
Sí, és aquest color. Sí.
L'altre dia...
Sempre hi ha secrets.
No? Ara t'anava a dir, no? L'altre dia també parlàvem d'això, que és el secret que els fa especials, que tots els elaboradors ho resistiu, no? Amb raó, evidentment, no? Però sí que hi ha aquella fórmula secreta que no coneix poca gent, no? Suposo, Pia.
Clar, sí, sí, això ho coneix qui ho ha de conèixer i ni jo mateixa t'ho sabria dir, eh?
Perquè... O sigui, a la mateixa casa ho saben pocs, eh?
Oh, sí, home, clar.
Això està bé.
I també et diria com a característica especial que està passat durant 3 setmanes per barrica, uh-huh, doncs per també per donar-li més untuositat, no? Però de totes formes és un vermut suau que es pot beure bé. Bueno, jo ho recomano que el proveu, perquè de veritat que està boníssim.
Uh-huh. Escolta, explica'm una mica com ha estat el procés, però jo deia que aquest any 2018 ha passat a formar part d'aquesta família Vermuts de Reus, això suposo que és també per vosaltres ha estat una empenta, no?, una manera d'avalar-ho, de dir, ostres, doncs des de la cuna, no?, des de Reus,
sí,
que us diguin, sí, sí, veniu cap aquí, no?, que formeu part de, sou de casa.
Totalment. Això ens fa sentir molt, molt orgullosos, tenir el segell de Vermut de Reus. A més que és importantíssim perquè, clar, nosaltres pensem que vam fer una marca que es diu Fotli, que és un nom molt català, molt d'aquí, no? Fotli, que és de Reus.
Ah,
no?
T'anava a dir, que això és un mític, sí, aquí, no?
Clar, ho vam fer per això, no? Principalment. Però després estem molt i molt sorpresos perquè ens estan comprant a Madrid, a Zamora, a llocs on no ens imaginàvem mai. A Madrid, ja, clar, no t'imagines que compraran un vermut que es diu Fotli, però a ells els agrada comprar el producte de Reus, o sigui, només veuen vermut de Reus en allà.
Mm-hmm. Bueno, a Madrid, o sigui, altres llocs d'Espanya, però crec que també fora, no? També fora del país se'n va el Fotli.
Sí, 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 sí. Mira, ahir vam tornar de Londres, per visitar el primer bar que té Fotli a Londres. Ens va fer moltíssima il·lusió. És una parelleta de germans molt joves que van estudiar a Tarragona.
Sí.
I es van enamorar del món del vermut. Llavors ens van anar a Londres, al seu barri, a sota casa seva, i han obert una vermuteria.
Escolta, tenen una entrevista, aquest parell, ja em passaràs el contacte.
Sí, i tant, sí, ja te la passaré. Són molt simpàtics, i a més, parlen castellà força bé, o sigui que ho podràs fer tranquil·lament.
Ah, doncs mira, és bona idea aquesta. Clar, una vermuteria a Londres amb vermut de Reus, no? Això qui us ho havia de dir quan vau començar fa 2 o 3 anys amb el projecte?
No, estem rebent moltes sorpreses molt satisfactòries, la veritat. I el vermut de Reus, t'he de dir que a Londres encara sap millor, perquè estàs allà amb la pluja, amb tal, i reps tots els aromes de casa i tal, i et fa una il·lusió bestial.
Clar, això vol dir al final que el producte és per un públic molt diferent, no? O sigui, té un rang molt ampli, no?, de públic, perquè aquí, evidentment, és com religió, no?, és tradició pura i dura, però aquests nous mercats l'han acceptat molt bé.
Totalment, totalment. O sigui, clar, pensa que és un producte molt bo i a vegades nosaltres pequem una mica de no exportar, no? La cosa nostra, que és boníssima, la veritat. I tens Martini a tot arreu, uh-huh. I sense desprestigiar, doncs és un vermut, però clar, també han de conèixer el nostre, no? Que és un vermut fantàstic.
Uh-huh. Parlaves del nom, el Fotli, que és de Reus, no? A més, això, mireu, esteu fent amb el Fotli aquest el Reus-París-Londres, no? No sé si a París hi ha vermuteria, però tot arribarà, en tot cas.
No, és que clar, nosaltres ho vam fer aquest xascarrillo una mica del mercat de l'Avellana, no sé si sabies el tema de Reus-París-Londres, eren les 3 capitals principals on es bellugava el mercat de l'Avellana a Europa, no? Llavors, clar, ens va fer gràcia una mica com a homenatge a Reus posar això a l'etiqueta. I clar, de sobte ens truquen de Londres, que tenien aquest bar, el nostre vermut, i diem, ostres, no estem tan lluny, no? Ja comencem amb el vermut a fer el mateix.
Exacte. Parlem de l'etiqueta, Pia, perquè precisament també és un dels signes d'identitat del Fotli, és una etiqueta, no? La imatge s'ha treballat molt, està molt pensada i, de fet, té recompensa també perquè en els passats premis Binari us vau endur amb el premi al millor packaging de vermut, no?
Sí, també molt contents amb això, també. Doncs mira, l'etiqueta, ja veus que és modernista, gaudiniana, té relleus, no? És una etiqueta molt ben feta. Per una mica, bueno, una mica la història, no?, que Gaudí també va arribar a Reus, i això també és important per nosaltres. La història del vermut també està molt, molt relacionada amb l'època modernista. I també perquè, ja que teníem un nom que és una mica com divertit, demostrar que el producte és seriós, és un producte ben fet i amb molta cura, no? Uh-huh. I igual que l'etiqueta, això s'ha de demostrar una mica amb l'exterior també, no? I per això està fet amb tant detall i amb tanta il·lusió.
Exacte, sí, que el nom, que és una mica juganer, no ens faci pensar, no?, que a dins no hi ha un producte treballadíssim i seriós, com tu dius, no?, allò amb solera.
Correcte, exactament, sí, aquesta era la idea.
Exacte.
Mica, no?
Doncs el vermut Fotli, on el podem trobar, Pia? No sé si és fàcil als supermercats o és en botigues especialitzades per aquells que estiguin dient, escolta, doncs jo no soc d'aquí, soc de les comarques de Tarragona i no l'he tastat, això ho haurem de provar. Com ho fem, això?
Doncs mira, nosaltres, aprofito per dir-ho, nosaltres ara per ara ho distribuïm nosaltres mateixos. Uh-huh. Es troba a botigues especialitzades. Però estaríem encantats de trobar un distribuïdor a Tarragona perquè, bueno, nosaltres estem especialitzats a la distribució a Barcelona ara mateix perquè, bueno, té molta tirada i tal, però és que a Tarragona ens el demanen moltíssim i fem molt de viatge cap allà i bueno, estaríem encantats de trobar un distribuïdor allà.
Ah, doncs fem una crida.
Sí, ara mateix fem el treball nosaltres també. I, bueno, sí, la idea és botiga especialitzada i bars i restaurants, però supermercats no tenim idea de, uh-huh. de fer supermercat de moment perquè és un producte premium i bueno, ho volem posicionar d'aquesta manera.
Clar, exacte. Bé, doncs atents a les botigues especialitzades Fotli i crida, com diem, a distribuïdors d'aquí, no?, que el portin. És un producte fet aquí a casa, evidentment fet aquí a Reus, per tant és interessant Reus, que el puguem trobar per aquí. Has anomenat també la restauració, evidentment, la vermuteria, no?, que estan molt de moda, a més, en els darrers anys hi ha hagut com un boom, no?, però també et volia preguntar per la restauració a un altre nivell, és a dir, els restauradors aprecien el vermut com a, no?, com aquest producte gourmet, no només per prendre, sinó també per la cuina?
Sí, sí, sí. Mira, fins i tot nosaltres tenim molta relació amb el món de la gastronomia, bueno, per raons lògiques, no?, perquè ens dediquem al mateix món, al final. I hem tingut xerrades amb cuiners de renom, que encara no ho podem dir, que faran receptes amb el nostre vermut, no?
Molt bé.
Reduccions amb el fondi, per fer uns postres... O sigui que ja tenim bastant coses en marxa una mica per donar-li aquesta empenta dins del món gastronòmic, també.
Molt bé. És que aquí passen pia molts cuiners. En tenim un que el tenim en nòmina, el Joan Urgellés, que, a més, sempre ens diu feu servir el vermut per cuinar, que no en tenim costum, i aporta uns sabors increïbles. Clar, amb aquesta vintena de plantes aromàtiques, no?, en el vostre cas, havent passat per barrica, això ha d'aportar una contundència, no?, interessant.
Totalment, totalment. Sí, sí, això s'ha d'aprofitar.
Escolta, convidats que deu, quan hi hagi aquestes novetats, es puguin explicar ja, eh? Jo aquí ho deixo.
Bé. Home,
tu que coneixes bé el producte, Pia, com me'l prenc? O sigui, quina és la manera perfecta de prendre'ns... Això ja sé que va a gust del consumidor, eh? Però allò, quina és la combinació que vosaltres recomaneu?
Doncs mira, primer començo amb l'essencial, eh? Got curt, dos gels, una oliveta punxada... un twist de taronja, ¿vale?, sense la part blanca de la taronja, només respectant la pell perquè li doni l'aroma de taronja.
Sí.
I després, això marida, com ja sabràs, amb encurtits, aperitius, amb tot el que té una mica de vinagre per fer el contrast aquest, no?, de dolç, uh-huh, i de salat, del vinagre, de l'encurtit, de tot això que li dona una mica d'explosió a la boca.
Molt bé, doncs ja saben, eh? Amb la taronja, sense la part blanca, és que això aquí és una religió, també cadascú té la seva manera i la seva combinació perfecta. Dos gels i got curt. Important això també, l'elecció del got, eh? Interessant. Got ample, clar, got curt.
Sí, és que el got de tubo ja diria que quasi descartat.
Sí, no? Aquest ja l'hem desterrat. Sí.
El gel et xoca els dents... No va bé, no va bé. Got curt, tranquil·lament, per veure amb calma, amb l'aperitiu i gaudir.
Mm-hmm. Escolta, perquè un dels nostres oients en pugui gaudir, els companys del Vermut Fortli ens regalaran una ampolla perquè un oient de Cope Tarragona doncs el pugui tastar i vagi fent també el boca a boca, no?, que això també és molt important. Escolta, aquest vermut l'he tastat i el Fortli és molt interessant. Per tant, sortejarem una ampolla. Pia, et sembla bé?
Em sembla fantàstic. Sí?
Ho farem, mira, farem una cosa. El primer o primera que ens truqui, al 977-32-60-50, i el primer que digui sigui Fortli, que ets de Reus, doncs s'emportarà l'ampolla. Això va així. El primer, eh? Primer o primera. 977-32-60-50. La Pia Torres, cap de comunicació del Fortli i Vermut, un plaer haver-te tingut per aquí. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Mònica. Ha sigut fantàstic.
Torna quan vulguis. Adéu.
La joie de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ja saben, el més ràpid o ràpida, 977-32-60-50. Fot-li aquests de Reus i s'emporten una ampolla de vermut.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faus 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. Curto López, abogados.
Pràcticament 49 minuts que passen de la una. Encarem la recta final del programa ja. Com sempre, abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, ja saben que repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. I ho fem, desgraciadament, amb una notícia que acabem de conèixer. Aquest matí, un accident laboral a la ciutat de Reus. Tot ha passat al carrer de Flix. Agents dels Mossos de la comissaria han rebut l'avís que un treballador havia patit un accident laboral mortal. El treballador estava fent uns treballs de manteniment al sostre de l'empresa Borges i, per causes que encara s'estan investigant, s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 10 metres. Els serveis d'emergència hi han acudit ràpidament, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima era un home de 56 anys, nacionalitat espanyola, veí de la Pobla de Mafumet. La unitat d'investigació de la comissaria de Reus ha obert una investigació i ha posat els fets ja en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball. Aquesta era la darrera hora. Avui també ha destacat que Protecció Civil ha desactivat de matinada el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya. Estava activat en fase d'alerta per la fuita causada per un accident a l'empresa catalana de tractament d'olis residuals, Alcover. La fuita està ja finalitzada i controlada. Era d'una barreja de productes inflamables i es va donar a la sala de calderes. Aquesta barreja va produir una olor molt forta també. No hi ha constància de cap ferit, segons Protecció Civil. El telèfon d'emergència es va rebre més d'una trentena de trucades de veïns d'Alcover, el Morell, Vilallonga del Camp, la Pobla de Mafumet i la Canonja, afectats per les molèsties causades per aquestes fortes males olors. Tot i que es va descartar la possibilitat de formació d'un núvol tòxic, Protecció Civil s'hi va recomanar el confinament dels veïns de la zona, tancant finestres i portes i apagant aquells aparells de ventilació mentre els bombers duien a terme les tasques de control de la fuita, que, com els dèiem, està completament controlada i no ha causat ferits. Més coses. La professora del braç de Santa Tecla a la catedral de Tarragona aquest diumenge al vespre ha estat carregada de solemnitat amb l'entrada de la relíquia mentre s'enlairaven els pilars de les colles castelleres i els elements del seguici popular. Tot i això, amb l'arribada de les autoritats encapçalada per l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, es van repetir les escridassades i les xiulades a la comitiva que ja havien viscut durant tota la jornada de festa. El públic va cridar consignes a favor de la llibertat dels polítics empresonats i també ha demanat la dimissió de l'alcalde. La consellera de Festes, Cultura i Patrimoni, Begoña Flor, ha dit que l'escridassada no tocava i que enguany hi ha hagut una campanya organitzada, polititzada i partidista que buscava desvirtuar la festa.
El que ha passat enguany, que és diferent i que crec que sí que no tocava, és que hi ha hagut una campanya organitzada, gregària, és a dir, de forma molt polititzada i molt partidista, que el que fa és desvirtuar la festa, una festa que és de tothom. Hi ha molts moments a l'any en què la gent pot expressar el seu malestar amb el govern i al final la llibertat d'expressió és això. Segurament enguany no ha estat del tot encertat. De fet, hi ha hagut gent de la pròpia festa que tampoc estan d'acord amb el govern, que ens han fet arribar que no ho han trobat adequat.
Pel que fa a la festa pròpiament, des de l'Ajuntament remarquen que els actes s'estan duent a terme sense incidents i que totes les celebracions han estat multitudinàries. La consellera Flòria destaca també l'èxit de la descentralització dels actes festius pel que fa, per exemple, al concert de l'Orquestra Mondragón a l'Espai de l'Anella Mediterrània dimecres passat. I en plenes festes de Santa Tecla saltava també la notícia, ho avançava el Digital Tarragona 21, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, renunciarà al càrrec al febrer de 2019. Ho farà en complir 75 anys. La renúncia no significa que deixi el lloc de manera immediata, sinó que hi pot continuar més temps, però sí que ha triat aquesta data per oficialitzar la renúncia. A partir d'aquell moment s'iniciarà el procés per triar una llista de candidats per substituir-lo. Jaume Pujol és arquebisbe de Tarragona des de juny de 2004. Els Mossos han detingut un menor tutelat acusat d'abusar d'una noia, també menor, a un alberg de Comarruga, ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. L'arrestat és estranger, no estava acompanyat per un adult quan s'allotjava juntament amb més joves en aquest centre gestionat per l'Agència Catalana de Joventut. Estaven de colònies. Hauria fet tocaments a la noia i en els fets també s'hi va veure implicat un altre noi que en té menys de 14 i, per tant, és inimputable. El noi s'haurà de sotmetre ara a una prova radiològica per poder determinar-ne l'edat. Pot esclarir si és menor o major de 16 anys determinarà el grau de l'acusació i la condemna que pugui recaure sobre ell. I el premi del dia avui per al conductor de 22 anys de Sabadell que han enxampat a Reus triplicant la taxa d'alcoholèmia. Circulava aquest diumenge al matí per una urbanització situada a la carretera de Castellvell del Camp, a les afores de Reus, quan va ser localitzat per la Guàrdia Urbana. Va donar positiu 0,81 mg per litre d'alcohol en aire expirat. Per altra banda, la matinada de dissabte van localitzar una conductora de 24 anys de les Borges del Camp que anava beguda, va donar 0,50 i va volcar a l'Avinguda de Salou. Se li han obert diligències judicials per la presumpta implicació en un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. I a més coses, les cooperatives ebrenques reclamen un sistema de traçabilitat que freni el comerç de productes del camp robats. Mostren la seva preocupació davant la possible onada de robatoris de fruit que habitualment comença aquesta època de l'any amb la collita de la garrofa. Els pagesos creuen que l'actual control de magatzems que compren productes del camp sense justificar-ne l'origen és insuficient. Una de les mesures que plantegen i que s'aplica ja al País Valencià passaria perquè els pagesos disposin d'un llibre on puguin anotar els moviments de fruit i això permeti acreditar que en són els propietaris i tenen autoritzat el seu transport. El president d'Acobem i la cooperativa Sol d'Ebre és Manel Lleixà.
Què passa? Que molts de robatoris no es denuncien. Tu vas a la finca, t'han pres 300 quilos de garrofes, t'han pres 200 quilos de garrofes. Mira, el pagès al final se resigna, els cossos de seguretat fan el que poden també, el departament també fa el que pot, el que passa que aquí al final ens falta una espenta, jo no sé si és a nivell polític, a nivell del que sigui, de crear un decret o crear el que sigui perquè tot producte que produïm nosaltres al camp, com realment complim una traçabilitat, que hi hagi un seguiment d'aquest producte, que quan arriba a l'almacena és que arriba al consum humà. En fruita s'està fent, en oli s'està fent, però se pot maquillar una mica, però, claro, és que al final el pagès se sent indefens.
I abans d'acabar, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i també, sobretot, mirant a demà. Per tant, tornem cap allà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Ha anat augmentant la nuvolositat avui a les comarques del nord de Tarragona. Esperem ruixats per aquesta tarda i a la resta es mantindrà el cel més clar, tot i que també aniran apareixent algunes bandes de núvols. Les temperatures baixen. Avui hi haurà màximes de 30 a Tarragona i Gandesa, 32 graus a Reus, 34 a Tortosa i fins a 29 graus al Vallès. I el vent al sud encara es fa notar, el vent de mestral, tot i que anirà fluixant, i a la resta continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del nord-est a la costa. Demà dimarts tindrem un cel ennuvolat, encara núvols que poden deixar-nos ruixats a primera hora i després aniran obrint-se clarianes. Les temperatures baixaran, ho faran de manera notable en àmplies zones. La mínima marcarà 16 graus a Tarragona, Tortosa o al Vendrell i 14 graus a Reus i Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà del nord-est i serà més intens al litoral, a l'interior més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això arribem a la 1:57, 30 segons, i posem música a aquest final de programa.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
2 minuts i arribarem a les dues. Avui, com estem una mica de festa, no tenen una cançó del dia, no. En tenen dues. Arribàvem a la una amb en Jaume Sisa, que avui fa 70 anys, però tenim encara una altra efemèride musical que celebra. I és que tal dia com avui, de 1988, fa 30 anys, Bobby McFerrin arribava al número 1 amb aquesta cançó.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Doncs això, don't worry, be happy, no es preocupen, siguin feliços, sobretot els que estan avui de festa i els que ho estaran demà a les comarques de Tarragona. Nosaltres tanquem la paradeta, per cert, l'enhorabona al Rafael, que ens ha trucat amb aquest fort liquet de Reus i s'emporta aquesta ampolla de vermut. Gràcies a tots els que han trucat, només en teníem una, eh? A veure si parlem amb els companys del Fortli i en podem regalar alguna més. Moltíssimes gràcies, Rafael, et truquem d'aquí una estoneta per explicar-te com ho has de fer per venir-la a recollir. Ha estat un plaer tenir-los un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar. Molt bon dilluns, nosaltres tornarem demà puntuals a les 12:20.
Don't worry. Ooh, be happy. Ooh, don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
Hey, I give you my phone number.